És quan dormo que hi veig clar que deia J.B. Foix, però també hi ha gent que quan dorm parla, gent que quan dorm somia o gent que quan dorm ronca. Hi ha gent que no pot dormir i gent que dorm massa. Avui al suplement volem parlar del son i de la son i per això hem convidat a la doctora Odile Romero, doctora i coordinadora de la Unitat del Son de la Vall d'Hebron i de la Quirón, també el farmacèutic Josep Allué i el responsable del negoci del Palau del Descans de Matalassos, al Marc Capell. Bon dia a tots tres, benvinguts.
Bon dia, Roger.
Bon dia.
Descansats estem o no?
Depèn, ara sí.
A quina hora us heu llevat avui?
Jo a les 7:30.
Jo us guanyo, veus?
Jo a les 8.
Bé.
Jo a 8:45.
Molt bé. Què influeix en si dormim bé o si dormim malament? Cada persona és un món, amb això del dormir?
Cada persona és un món, però realment hi ha unes regles, unes normes que podem seguir per poder descansar bé i per poder dormir bé.
Doctora, no depèn només de nosaltres o sí?
De nosaltres i una miqueta de l'entorn, que a vegades ens porta per uns camins no massa adequats.
Ara hi anirem, amb tots aquests factors. Però abans, una mica de filosofia. Dormir és perdre el temps?
No.
Sempre és una inversió?
Sempre és una inversió.
Per què?
Evidentment, perquè el fet d'estar dormit, ben dormit i ben descansat, aprofites més el temps a l'endemà. Per tant, intentar aprofitar el temps de la nit per fer coses vol dir que no rendiràs el mateix.
Dormir sempre vol dir descansar?
No. No necessàriament.
Es pot dormir, es pot no descansar?
Es pot dormir, però tenir algun problema a l'hora de dormir, ser roncador, per exemple, i no descanses bé, encara que estiguis més hores.
I es pot descansar sense haver dormit?
No.
No, això ho tenim clar que no, eh? 9-3-2-0-7-4-6-4, 9-3-2-0-7-4-6-4, obrim línies, consultes, tenim un farmacèutic, tenim una doctora, tenim un consultor de Matalassos, per tant, avui afrontarem els problemes de la son des de diferents vessants. Pack yourself a toothbrush, dear. Pack yourself a favorite blouse. Deixeu-me que arrenqui un moment amb la doctora Odile, perquè després també vull anar a la part de la farmàcia i a la part dels Matalassos, però l'estrès com ens afecta a l'hora de dormir?
L'estrès no és un bon company per res normalment a la vida, tampoc, per exemple, en el moment que ens hem de concentrar en alguna cosa, però és evident que si estem estressats, el nostre nivell d'arousal està més alt i, per tant, a l'hora de conciliar la son tindrem problemes i a l'hora de mantenir la son també. Mm.
Dormir bé és un bon remei també per passar aquest estrès?
Això és com una pilota que dona voltes. És a dir, si estem més estressats, dormirem pitjor, i el fet de dormir pitjor provoca que el nostre nivell d'estrès augmenti. Per tant, en algun moment hem de trobar el punt de tallar-ho i de dir, necessito estar més relaxat, necessito intentar evitar problemes, necessito dormir bé i veuré els problemes d'una altra manera.
La dieta?
La dieta és important, però segurament és el fet de que fem una dieta normal, mediterrània. Tampoc ens hem d'esforçar a menjar poc, tampoc ens hem d'esforçar, si estem parlant a l'hora de dormir. Uh-huh. És a dir, això és molt freqüent, els pacients et pregunten què puc sopar per poder dormir millor, per poder descansar millor. Bé, un sopar normal. Si sopem massa, dormirem malament, però si sopem poc, ens anirem a dormir amb gana i tampoc dormirem bé.
Però clar, és important també no anar molt pesats a sopar, no?
Exacte.
Els grans àpats, per tant, o sigui, és un tema d'esmorzar i dinar?
És un tema d'esmorzar i dinar i tampoc un gran àpat, un àpat normal.
Com gestionem el cafè, la Coca-Cola i la cafeïna en definitiva?
Hem de prohibir-ho. Totes les persones que tenen dificultats per dormir, la cafeïna és el primer que hem de treure.
Tinc aquí el farmacèutic que se m'està queixant. Digues, Josep, digues.
No, el tema de la cafeïna i d'altres estimulants, perquè el xocolat aporta teobromina, que també és un estimulant, ¿vale? I el te aporta cafeïna també, no teïna com es diu popularment, sinó cafeïna, depèn molt del propi metabolisme personal. Hi ha unes diferències fonamentals entre el temps de metabolització de la cafeïna amb les persones. Hi ha gent que en 30 minuts ha metabolitzat la cafeïna i, per tant, l'efecte estimulant de la cafeïna desapareix. I també hi ha la resposta, és molt personal, vull dir, l'estímul inicial estimulant de la cafeïna té una més gran duració en funció del propi sistema nerviós de la persona. Per tant, a la gent, com el doctor ha dit, que la cafeïna no el deixa dormir, evidentment prohibida, però hi ha gent que es pot prendre perfectament un té, un xocolata o un cafè i anar a dormir, perquè fins i tot prendre's una beguda calenta i utilitzar-la com a trencar el ritme diari pot ser una solució.
Preparar el cos.
Això sí, prendre alguna cosa calent sí, però jo amb els meus pacients si tenen problemes per dormir intento que evitin cafeïna.
Roncar és símptoma sempre d'alguna cosa?
Roncar és un símptoma de que hi ha una obstrucció de la via aèria superior en el moment que dormim. Pot ser només el ronc, que vol dir que no hi ha apnees, però si realment hi apareixen les apnees, llavors això ja s'ha de tractar, ja comporta patologia.
Pantalles.
Això és un tema molt, molt preguntat últimament, perquè
sí,
realment...
Ho faig tot malament, però endavant.
Les pantalles, sobretot els dispositius mòbils, dels iPads, o dels ordinadors que es miren molt properament, s'han de prohibir a partir de les 7 del vespre. Potser. És a dir, l'smartphone...
A partir de les 7 del vespre no puc mirar el mòbil.
Ha de ser un telèfon.
Clar.
Hi ha protectors de pantalla, que el que fan és eliminar la llum blava, que teòricament és, que és la que elimina la secreció de melatonina, però encara i així jo penso que la gent que té... No estic parlant de gent normal, estic parlant de gent que té problemes per conciliar la son, les pantalles s'han d'intentar evitar.
Pantalles, després el mode avió dins de l'habitació o també el mòbil fora del dormitori?
No, podem deixar el mòbil en modo avió al dormitori.
Menys això encara ho faig bé. 10:37, tinc moltes trucades, vull anar als telèfons. Maria Rosa, del Prat de Llobregat, bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant, Maria Rosa.
Mireu, voldria fer una pregunta als experts, perquè no m'adormo, són les 6 del matí, encara no m'hi he dormit. Em desperto, i si m'adormo, em desperto a les 3 hores de dormir. Aleshores porto desordenat tot el dia, amb els menjars i tot. I fa 10 anys que em prenc pastilles per dormir, però diuen que el cos també s'acostuma, perquè són les mateixes i la mateixa marca. Aleshores, m'adormo durant el dia, ahir tenia que anar al teatre, em vaig a dormir i no hi vaig poder anar. El que vull fer un afegit és que d'un mes ençà m'estic prenent unes pastilles per deixar de fumar que bueno, que hi ha una marca coneguda que no sé si això a sobre agreuja o l'edat, que em vaig fent gran perquè actualment tinc 69 anys, o sigui, l'edat, les pastilles, o que tindria que prendre unes pastilles per dormir, canviar de marca, o bueno, aquestes preguntes.
Maria Rosa, no pensis, moltes gràcies. A veure, qui vol començar? Comencem un moment amb el farmacèutic, tema de pastilles, que també és molt interessant. Clar, vas a la farmàcia i et trobes de tot, no? La melatonina, la passiflora, la valeriana, això entenc que són productes naturals, però després hi ha la dormidina, que això ja no és natural.
Sí, però bé, que siguin naturals a mi em preocupa relativament poc. A mi m'interessa que siguin eficaços i que siguin segurs, no? Doncs el tipus de medicament que nosaltres podem aconsellar a la farmàcia és un medicament de no prescripció mèdica i que es té que personalitzar. Vull dir, ni la melatonina serveix per tothom, ni de la mateixa manera d'utilitzar-la de la posologia, ni tots els productes de valeriana, passiflora, amapola o melissa, per exemple, que són els probablement els top ventes de les farmàcies són el mateix producte perquè varien les dosis. Per tant, hi ha que veure sempre, i és una clàssica quan t'arriben a la farmàcia, dir-hi, estic prenent, i preguntes, vale, què prens exactament i estableix. I per descomptar, hi ha una cosa que volia clara. Quan un està prenent un medicament per dormir, que tots ja m'imagino que és, no?, l'oracepam, i a sobre està prenent un altre medicament, per descomptat, la resposta la té un metge, no la tenim els farmacèutics mai.
I què diu el metge?
Bé, les pastilles més indicades per dormir fins ara normalment són de la família de les benzodiazepines. La família de les benzodiazepines estan aconsellades si és per un mes, però no mai per fer un tractament a llarg plaç. Per què? Doncs perquè creen una tolerància i perquè creen una dependència. Què vol dir? Tolerància vol dir que el pacient cada vegada necessita prendre més dosis per tenir el mateix efecte. Què vol dir dependència? Que estan depenent d'aquesta medicació. És a dir, la gent se'n va de vacances, s'oblida la pastilla del colesterol i no anirà a la farmàcia de guàrdia. Si s'oblida la pastilla de dormir, normalment busca una farmàcia de guàrdia o algun amic que li deixi la que ell pren. És a dir, està depenent d'un fàrmac per dormir.
La dormidina porta aquest producte?
No, la dormidina no és una benzodiazepina.
És natural? Ho dic perquè a vegades els dies de programa, com que jo també altero molt el, com que altero molt també l'horari...
No és natural. La dormidina és un antihistamínic que té com a efecte, diguéssim, lateral a facilitar la son, i és un bon producte, però és un producte químic, el qual no té cap problema, és un producte molt segur, molt reconegut, i per tant...
I es pot prendre cada dia?
Mira, amb el tema del som, el problema no és si el medicament es pot prendre cada dia. La resposta, l'ha dit que la doctora perfectament, és si convé que se'l prengui cada dia durant molt de temps.
Perquè després, si algun dia trobeu que m'entrava en cul matí, és perquè ell, potser...
Ella ho ha dit claríssim. Quan fem farmacèutics de guàrdia, et ven a demanar la dormidina perquè la tornen a faltar.
Hi ha consultes sobre treballadors també que... el Pere López que diu... pregunteu sobretot dels que fem torn de nit, pastilla per dormir fins quan, ocasional, durant quines situacions. La Cília Poll: jo m'adormo molt bé, però a les 4 del matí em desperto i ja s'ha acabat la nit. Fa anys que no dormo una nit seguida. Clar, gent que s'adorm ràpid perquè està cansada, però que després no aconsegueix llevar-se una hora raonable, i que quan et despertes ja, clonc, ulls oberts, i allò ja no ho aixeques.
Això és el més freqüent de l'insomni crònic. A l'insomni crònic, normalment, per entendre una mica, el son té com dos processos que regeixen la son. Un és el procés homeostàtic i un altre el procés circadial. El procés homeostàtic vol dir que nosaltres tenim més necessitat de dormir segons les hores que portem desperts. Per tant, la persona que té un insomni crònic normalment no li costa adormir-se. El problema és que després, de seguida, es desperta a les 2-3 hores i ja després li costa conciliar de nou la son.
Això es pot arreglar?
Això es pot arreglar.
Com?
Les guidelines, les recomanacions actualment de l'Acadèmia Americana, de l'Acadèmia Europea de Son, el que recomanen és la teràpia cognitivo-conductual per l'insomni, sobretot per l'insomni crònic i també per l'insomni d'inici a vegades. Per què? Perquè hem d'intentar... La persona que té dificultats per dormir a llarg plaç és com un nen que ha perdut l'hàbit de dormir. S'ha de tornar a entrenar el cos d'alguna manera, els nostres nuclis, a tornar a recuperar la son fisiològica. Nosaltres dormim perquè estem vius. És a dir, nosaltres podem viure i no en el cinema, però no podem viure sense dormir. Per tant, és algo que viu amb nosaltres i que hem d'intentar tornar a reemprendre tots els mecanismes naturals de la son.
10:43. Arroba el suplement 93207474, 93207474, també a través de les xarxes socials, arroba el suplement a Twitter. Hi ha un munt de comentaris que ara aniré repassant. Deixeu-me que introdueixi també en aquesta conversa el responsable del negoci al Palau del Descans, que és el Marc Capell, la importància d'un matalàs.
Sense cap mena de dubte.
O d'un bon coixí.
D'un equip de descans, en definitiva. No sol és el matalàs, sinó és la base, és el coixí. És un bon protector, també.
Sí, clar, ara penso, hi ha parelles, per exemple, que un membre de la parella té unes necessitats i un membre de l'altra parella en té unes altres. Això com se soluciona amb un llit de matrimoni?
Doncs ara cada vegada hi ha més els matalassos dividits, diferents fermeses. A la botiga tenim moltíssim aquest sistema de diferents fermeses, o suau o dur, i sobretot el que hem de fer és escoltar la gent, I a partir d'aquí intentar assessorar, i segur que trobem un tipus de matalàs adequat.
Com es tria un bon matalàs per poder dormir bé?
Com es tria? Doncs molt fàcil. Primer de tot, el que hem de fer és ser professionals, i dintre el món del descans, realment, cada vegada hi ha molt pocs professionals. Necessitem un punt d'aconsellar a la gent, i crec que no aconsellem lo suficient ben bé. Disculpeu.
No. El Toni, per exemple, diu: utilitzar la nit altres dispositius com Kindle tenen efecte per dormir? Kindle.
Perdona.
No, utilitzar la nit altres dispositius com Kindle, referent també a les pantalles, no? El Kindle és el llibre electrònic, sí.
El Kindle, sempre que no tingui llum, és a dir, el primer Kindle que va sortir, que és una pantalla sense llum, no hi ha cap problema. Això és el que recomanem si és per llegir. El que no podem fer servir és un iPad, que té molta llum, ai, pato similar, que té moltíssima llum i que això el que fa és eliminar la secreció de melatonina.
Mira, des de Reforma Horària també ens escriuen, seria interessant que s'apliqués algun dia. També és molt important l'hora en què se sopa per facilitar uns hàbits de son saludables. Mireu la infografia amb recomanacions, ens adjunten també. Deixa'm anar cap a l'Eixample. Xavier, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, Xavier, endavant.
Jo tindria de primer saludar el Marc Capell, que és amic meu. A vosaltres saludo també perquè teniu un bon programa, però el Marc el conec.
Molt bé.
Soc Xavi Llobet.
Hola, què tal, Xavi?
Dos preguntes. Estem parlant molt de la quantitat de son, però molt poques vegades parla de la qualitat del son.
Evidentment.
És a dir, per dormir tenim pastilles per dormir, però en canvi per millorar la qualitat del son, és a dir, fase 3, fase 4, per ausència... És a dir, no conec això, si hi ha alguna cosa nova actualment. I després l'altra pregunta era senzillament, nosaltres parlem molt dels que ronquem, perquè jo ronco. Aleshores, com podem... Home, quin especialista hauríem d'anar per solucionar aquest problema?
Doctora.
A veure, per solucionar el problema del ronc, normalment s'ha d'anar o a l'otorrino o al pneumòleg, o a les unitats de son. Cada vegada més les unitats de son intenten ser multidisciplinars, on hi ha diversos especialistes, que poden ser otorrinos, pneumòlegs, neurofisiòlegs, per intentar solucionar les diverses patologies de son, ja que no existeix l'especialitat en concret de patòleg de son. I respecte a l'altra pregunta, sí que és veritat que quantitat i qualitat de son no és exactament el mateix. La majoria de tractaments que es fan servir ara, com ha dit molt bé l'oient, és per incrementar la quantitat de son. Totes les benzodiazepines, com he dit abans, que són els fàrmacs més estesos, disminueixen les fases lentes de son. Per tant, augmentem número d'hores, però no qualitat de son.
Esperem que t'haguem ajudat a resoldre el dubte, Xavier, des de l'Eixample. Una abraçada. Tinc molts dubtes, eh? Ai, tinc moltes consultes, vull dir que... Digues, digues.
Gràcies a tots i bon programa.
Gràcies, bon programa. 10 i 47 minuts.
La vella del tercer pis diu que ja se'n va dormir.
El Fellini diu, què faig per convèncer la meva parella de treure el mòbil de l'habitació per dormir o com a mínim deixar-lo en mode avió? Diu, bueno, ànims amb els... digueu-me mediàtic, però crec que no sigui bo dormir mòbils a l'habitació. En el meu cas, diu la Milena, m'adormo bé, em desperto mitjanit per anar al lavabo i torno a dormir-me sense problemes. És una conducta que pot perjudicar la salut? Sí,
No.
Quina és la mitjana d'hores de son profund i d'hores lleugeres de son per tenir una bona qualitat del son? Diu el Francesc Mendi a través de Roba el Suplement al Twitter.
Jo diria unes 8 hores aproximadament al dia, però depèn de l'edat, depèn de les circumstàncies.
Això de l'edat és important. Com més grans ens fem, menys hores necessitem dormir?
Correcte.
Sense cap mena de dubte. Però a mi em passa a la botiga que la gent més gran és quan té més temps per poder dormir també.
Clar. Sí, però és la que està més desordenada dormint, sí. És la que dorm menys, vull dir, la gent gran probablement és el grup més complicat del son, perquè sense tenir un problema realment d'insomni, té una sensació d'insomni.
Maria Dolors, de Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, Maria Dolors, endavant.
Bé, gràcies. No, la meva pregunta és que jo preguntar a la doctora, doncs, que jo prenc per dormir la melatonina, que tinc entès que és l'hormona natural de la son. Això a mi em va molt bé i era preguntar, doncs, si passa res, si ho prenc sempre. Perquè jo, si algun dia me'n descuido, em costa dormir i dic, ai, no m'he pres. Me llevo, me la prenc i m'adormo la mar de bé. I em dura 5-6 hores seguida la son. És preguntar això, si és dolent prendre-ho sempre.
Gràcies, Maria Dolors.
Moltes gràcies, i felicitats pel programa.
No, absolut. La melatonina és una substància que sobretot se sap que disminueix a partir dels 55 anys. Per tant, seria recomanable prendre melatonina si pot ajudar a conciliar la son. El tema de la melatonina és a l'hora que es pren, que normalment ha de ser mitja hora abans d'anar a dormir, i el tipus de melatonina. N'hi ha dos tipus de melatonina al mercat. Una que és d'alliberació ràpida i una altra que és d'alliberació prolongada. Això el farmacèutic ho sap molt bé. Una que està comercialitzada com a complement i una altra que està comercialitzada com a fàrmac, que seria la d'alliberació prolongada. En principi, amb gent gran, si és per afavorir la son, per mantenir la son, aconsellaríem la d'alliberació prolongada.
10 i 50 minuts. When the days are cold and the... Trucades des del País Valencià. Vicent Miquel, què tal? Bon dia. Vicent Miquel, bon dia. Ara
bon
sí.
Bon dia, sí, sí, sí.
Digues, digues.
Sí, mira, volia saber, el matalàs de làtex, evidentment, dependrà també de la qualitat de la funda, clar. Però el làtex en si realment és natural, no dona calor, és l'ideal per dormir millor, això volia dir. Bon dia.
Bon dia. El matalàs de làtex, hi ha un tipus de làtex naturals i no naturals. I depèn molt del tipus de funda, evidentment, que també sigui de productes naturals. Sobretot el làtex, el que hi ha són moltes qualitats de làtex, moltíssimes. Hi ha diferents densitats, diferents sustentacions, i depèn molt del tipus de qualitat, sense cap mena de dubte. Natural, sí.
Sé que
sí.
No poden dir marques, però el de la casa, entre cometes, marca Piuma, seria de qualitat o no?
Marca, jo no la conec. No, marques en hi ha moltíssimes.
Sí. Gràcies per trucar. Última consulta, Ramon de Barcelona, bon dia.
A mi passa això, que vas a dormir i dorms 3 hores, 4, i després et despertes, no? Aleshores, abans heu comentat que això es pot curar, i la doctora ha comentat llum teràpies cognitives. Què vol dir això?
Molt bé, Ramon.
Això vol dir intentar, mitjançant unes sessions amb l'especialista, recuperar tot el que són els comportaments i la cognició per tornar a confiar en dormir. Habitualment el pacient que pateix insomni, al llarg del temps, fa com de l'insomni la seva màxima preocupació durant la vigília. Ja s'aixeca pensant què podré fer per dormir millor i per què no he dormit bé, i avui tot em sortirà malament perquè no he dormit bé, i ha perdut una miqueta la confiança en que realment pot dormir. I això és una mica el que es tracta, és recuperar tota la part, a part dels hàbits de son que realment s'han de cuidar, però sobretot recuperar tota la part de la confiança per tornar a dormir.
Mm-hmm. 10 i 52 minuts, ho he de deixar aquí perquè tinc publicitat i he de connectar un moment amb un company. Gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat. Avui ho haurem de repetir això molt aviat. El Josep Allué, l'Odil Romero, el Marc Capell, tots tres vinculats al món de la son i del descans. És evident que hi ha moltes consultes que ens queden per resoldre, per tant, si us sembla i us ve de gust, ho repetirem ben aviat, d'acord?
Molt bé, com vulguis.
Gràcies a tots tres. Fem una pausa i tornem.